Al matí amb nosaltres, cada dia a Ràdio Maricel amb Vicenç Morando.
Dos quarts d'onze del matí, el passat divendres 2 de maig, el portaveu del grup municipal del PSC, Armand Paco, convocava els mitjans de comunicació per explicar els punts més destacats del ple municipal d'avui. Com els dèiem, aquest serà un ple, el propi regidor va definir com un ple segurament previsiblement llarg, però que deixarà alguns elements per al debat polític. Molt ens temem que serà així. L'escoltaran en tres moments de la seva intervenció, una en què fa un balanç, una anàlisi general del ple i un altre en què se centra en dos temes. Per una banda, el que serà, segons creu Armand Paco, un dels fets més importants en aquesta segona legislatura de Jordi Baiget, la bienalització de la platja Sant Sebastià i del passeig de la Ribera, bienalització per la qual l'Ajuntament ha sol·licitat un crèdit a l'Institut de Crèdit Oficial de 6 milions d'euros, i per altra banda també una altra de les qüestions que segurament més preocuparan a més d'un, que és la situació econòmica de les arques municipals. L'Ajuntament torna a acollir-se a un pla de sanejament financer per a corregir elements del pressupost que no compleixen els requisits de la llei d'hisendes locals. Hi arribarem a tot plegat, però de moment, si us sembla, escoltarem les paraules inicials d'Armand Paco fent un resum de tot el que són els punts que entén el portaveu del PSC més destacats del PLE d'avui, i després ens posem, pel que fa referència a la bien i pel que fa referència a la situació econòmica.
La primera, per mi, és anar fent passes, no? Fent passes en un tema que és important per la vila de Sitges, que és el Palau del Rei Moro, perquè fem l'aprovació de la desafectació de l'edifici per poder-lo cedir a precari en els que en aquests moments estan ocupant-lo. Això no vol dir restringir l'accés a ningú, sinó al contrari, doncs, arreglar una situació perquè aquesta instal·lació doncs pugui ser ocupada amb totes les garanties. Per això es produeix la desafectació de l'edifici a favor d'aquesta entitat que és l'Agrupació de Valls Populars de Sitges. Això suporta un conveni que signarem amb ells i per tant tindran un cert marge de maniobra per poder acondicionar-se millor i distribuir-se millor dintre d'aquest espai. En temes de serveis econòmics i gestió pressupostària, lògicament comentar l'aprovació del pla de sanejament financer. Aquesta és una eina de gestió pressupostària que l'Ajuntament ja se'n va acollir en l'any 2004 i que ara ens veiem en certa mesura obligats també a acollir-nos, doncs perquè hi ha determinats elements pressupostaris del pressupost municipal doncs que ens impedeixen tirar endavant amb la velocitat que nosaltres volem. És a dir, no generem els suficients ingressos per tirar endavant totes les polítiques municipals, i per tant en aquest cas hem demanat suport i ajuda a la Generalitat de Catalunya, a l'Institut de Finances, el qual ens ajudarà mitjançant la concessió d'una sèrie de crèdits tants per fer front a la despesa corrent, que lògicament a mesura que nosaltres anem posant serveis en funcionament aquesta ens va augmentant, com per tirar endavant tot un seguit d'infraestructures i de dotacions que pensem fer en el decurs d'aquestes anys ja que ens resten. Això, juntament amb la concessió d'un altre crèdit per part de l'Estat, fa que tinguem que reajustar les nostres comptes, i aquestes es reajusten mitjançant un pla de sanejament que el que et marca una mica és la previsió de despeses, la previsió d'ingressos i la possibilitat d'endeutament en els propers 3 anys. Aquest crèdit, en definitiva, aquest pla de sanejament, també ens obliga a ser molt curosos a la gestió, lògicament, perquè tenim 3 anys per poder regularitzar les nostres comptes públiques com a conseqüència doncs, d'aquest desequilibri que patim per aquesta voluntat, per dir-ho així, de tirar endavant un munt d'infraestructures de serveis. No? I relacionat amb aquest, lògicament, si vostès veuen a l'ordre del dia, hi ha l'aprovació de la concertació d'un préstec per import de 6 milions d'euros concedit per l'Institut de Crèdit Oficial per tirar endavant tot el que és la bienalització, en aquest cas, del passeig de la Ribera, de la platja Sant Sebastià i algun entorn més. Lògicament, aquests diners que es donen amb una cadència de 5 anys, a retornar a partir del 5è any, doncs es donen primer perquè hi ha confiança per part de l'Estat i per part de les entitats creditícies, en aquest cas l'Institut de Crèdit Oficial, en què serem capaços de tornar a l'import dels diners que ens deixen. No? I el més important d'això és que ens permetrà doncs fer el segon canvi, jo diria, més important que patirà la Vila de Sitges en els propers 8 anys, és a dir, els 4 que hem gestionat més els 4 que gestionarem fins al 2011, és a dir, si fins ara doncs, l'obertura de l'Avinguda Sofia, els eixos viaris de la Plana Est i el poder arribar al passeig de la Ribera amb un aparcament a sota l'Avinguda Sofia, crec que ha sigut un canvi important per la vila. Pensem que la vianalització, és a dir, treure els cotxes dels punts més emblemàtics de la Vila de Sitges, passeig de la Ribera i platja de Sebastià, significarà el segon canvi més important, com els dic, en aquests 8 anys de govern municipal. Altres temes a destacar a nivell de cultura i cooperació, doncs lògicament, atenent el compromís polític i pressupostari, és la concessió d'ajuts als afectats per les inundacions a l'Equador. Aquest és un ajuntament que sempre dedica una part important del seu pressupost a ajudes a d'altres col·lectius, persones i en aquest cas països que pateixen, en aquest cas el patiment ve conseqüència d'unes inundacions, i ens agrada dir-ho i que la gent ho conegui i ho sàpiga. En temes urbanístics de l'àrea de territori, només fer-los recordatori de que seguim fent passes perquè aprovem ja provisionalment 4 temes. Una és la modificació que van fer del pla general en relació a les dotacions de l'àmbit del parc de Can Robert, si vostès recorden. Aquella illa edificada que era propietat privada, que es va comprar per un tercer i es va cedir a l'Ajuntament, i amb el sostre d'allà ho van poder traspassar a l'Avinguda Sofia per la construcció d'un nou hotel, i a la vegada van fer possible doncs alliberar una part de sol per la construcció del proper centre o futur centre d'assistència primària. Per tant, és un pas més, és l'aprovació provisional, i a partir d'aquí ho enviarem a la Generalitat perquè procedeixi a la seva aprovació definitiva. L'altra, també destacada, és a Plans d'Aigua Dols, una altra aprovació provisional que ens permetia passar de 11 vivendes de protecció oficial a 23 vivendes de protecció oficial. Per tant, a partir del moment, o des del moment en què això esdevingui definitiva la seva aprovació, doncs podem tirar endavant una promoció de vivendes públiques, ja veurem si en règim de lloguer o de compra-venda, de 23 unitats al sector de Plans d'Aigua Dols. La tercera aprovació provisional també és una modificació puntual del pla general en relació al polígon de Masalva. Polígon de Masalva que va modificar una mica els paràmetres urbanístics per obtenir-ne naus industrials més petites, i sobretot perquè l'Ajuntament guanya un 5% d'aprofitament, és a dir, arriba al 15% d'aprofitament d'aquest sector, la qual cosa no està malament. I després destacar-ne dues modificacions més, en aquest cas l'aprovació inicial de la modificació que fa referència al Pla Especial de Protecció del Patrimoni del Catàleg de Sitges en l'entorn del Mercat Vell i del Mercat del Peix per complir amb la signatura o el conveni signat amb la Fundació per Stanfli. Què és el que fem aquí? Doncs mireu, el pla general i en concret el Pla Especial de Protecció del Patrimoni del Catàleg, a la seva fitxa contempla que al costat del Mercat Vell hi ha un edifici que s'ha d'enderrocar, que és el Mercat del Peix. Per evitar això, per no tenir que enderrocar el Mercat del Peix, lògicament hem de fer una modificació en el planejament, en aquest cas en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni del Catàleg. Per què? Doncs perquè volem cedir aquest edifici al que serà la Fundació per Stanfli. Per tant, el primer que cal és urbanísticament arreglar aquesta fitxa, modificar-la. La segona qüestió que fem és, per poder traspassar aquests edificis a la Fundació, els hem de canviar de bé de domini públic a bé patrimonial. D'acord? I per tant aprofitem també aquest punt de l'ordre del dia per fer aquesta operació. I aquesta operació porta a una tercera. Nosaltres no ens podem lliurar de béns de domini públic. És a dir, si vols desafectar un edifici catalogat com a bé de domini públic, has de buscar un altre edifici i donar-li aquesta característica. En aquest cas, hem pensat que les dependències del carrer Sant Honorat poden ser un edifici adequat per catalogar-lo com a bé de domini públic. D'aquesta manera, doncs, el Mercat del Peix passa a ser un bé patrimonial que, diguem-ne, pot ser objecte d'alineació compra-venda, en aquest cas serà cedit a la Fundació per Stanfli perquè compleixi amb els seus objectius. Un tema també destacat, diria jo, donat la problemàtica i sobretot les discussions que està portant el tema de l'aigua, és la modificació del reglament del servei públic municipal de la gestió integral de l'aigua. Què vol dir això? Vol dir que, atenent el decret de sequera de la Generalitat de Catalunya, ens dotem d'un règim sancionador per perseguir aquelles conductes insolidàries amb la gestió de l'aigua. Fins ara nosaltres ho teníem que posar en coneixement de la Generalitat de Catalunya, i ara, mitjançant la modificació del reglament del Servei Públic Municipal d'Abastament d'Aigua Potable, tindrem la possibilitat de sancionar. Esperem no tenir que utilitzar el règim sancionador, però com a mínim l'aprovació inicial de la modificació del reglament permetrà que en el moment que estigui aprovat definitivament, si no hi ha al·legacions, doncs poder sancionar aquells comportaments, insisteixo, no desitjables en relació a l'ús de l'aigua. També comentar-los en temes de l'àrea d'acció social l'aprovació d'un conjunt de convenis, un conjunt de convenis que lliguen a l'Ajuntament amb diverses entitats d'aquesta vila. Estem parlant de convenis entre la regidoria, l'àrea d'acció social i salut pública i l'Hospital Sant Camil. Estem parlant d'un conveni també d'ajuda a Càritas, que està prestant un servei molt important a la vila de Sitges. Estem parlant d'un altre conveni amb l'associació cívica La Nau i estem parlant d'un altre conveni de col·laboració, en aquest cas amb l'associació de dones de Sitges. La diferència d'aquests convenis en relació a d'altres ocasions és que ara es coneixen en el ple. Abans aquest és un acte, era un acte més intern, més discret, en el qual l'Ajuntament anava procedint a la concessió de diferents subvencions, i ja tenint una mica els criteris que ens donen des d'intervenció, des de secretaria, es diu que això s'ha de posar de manifest, s'ha de fer bé, s'ha de signar un conveni per amb dues parts, i a més és important perquè si la gent coneix quin és l'esforç que està fent l'administració pública i quin esforç estan fent les entitats conveniades en relació a un seguit de temes socials que sempre passen molt desapercebuts, però que nosaltres entenem, i ja ho vam dir al començament d'aquest mandat, per nosaltres serien prioritaris. És a dir, tot allò que fa referència a l'ajuda a persones que tenen algun grau de dificultat, pensem que són benvinguts i pensem que s'han de publicitar i explicar.
10:43, el balanç d'alguna forma que Armand Paco fa dels punts més destacats del ple municipal que tindrà lloc avui, però ens agafem a dues de les qüestions. Per una banda, aquest crèdit de 6 milions d'euros de l'Institut de Crèdit Oficial per bienalitzar el que és la platja de Sant Sebastià i també la zona de la Ribera. El projecte és retirar els cotxes de la façana marítima, de prioritzar la presència dels vianants i fer-ho d'una forma progressiva en els propers 3 anys. Com en alguna ocasió ho ha dit l'alcalde, el que passa és que tampoc ha sortit així una data molt, molt exacta, però el 23 d'agost, o sigui, la vigília de la Festa Major és la data per retirar els cotxes del passeig de la Ribera. Els cotxes hi podran circular, però no hi podran aparcar. Bé, aquesta és una de les propostes, però el projecte definitiu està en mans també d'estudis d'arquitectura que han de veure com resoldre l'espai, què fer amb els fanals, etc, etc, etc. Així ho comentava Armand Paco en aquesta, diguem-ne, resposta que tenia a veure amb les preguntes dels informadors. En què consistirà aquest projecte de retirar els cotxes tant de la façana marítima de la zona de la platja de Sant Sebastià com de la Ribera?
Mireu, en l'anterior mandat, del 2003 i el 2007, nosaltres vam encarregar a un equip d'arquitectes un estudi sobre la remodelació de la platja Sant Sebastià i del passeig de la Ribera. A partir d'aquí ens han anat subministrant moltes idees de com podrien ser les modificacions o les millores a fer en aquests dos entorns. Però a banda d'això, sempre hem tingut molt clar que un dels objectius d'aquest govern era millorar les condicions pels vianants, pels peatons, que tenen espais molt emblemàtics d'aquesta vila, com són el passeig de la Ribera i la platja de Sant Sebastià. Bàsicament, el que estem parlant és intentar que aquests entorns siguin, com dic, bàsicament pel vianant. Això vol dir que volem retirar els cotxes de la façana marítima, és a dir, que no s'hi pugui aparcar, perquè la gent que està sentada en una terrassa tingui com a perspectiva el mar i la platja i no una filera de cotxes aparcats. Segona, perquè d'aquesta manera el que fem és prioritzar la presència del peató, del vianant, del que passeja, en detriment del vehicle que va circulant. i que això a més ho volem fer d'una manera progressiva i consensuada. Lògicament, el canvi de comportament i el canvi d'hàbits que representa treure els cotxes o poder accedir en cotxe a determinats entorns als quals s'havia fet de tota la vida, sabem que és complicat. Per tant, ho volem anar fent poc a poc, mica en mica, i tenim 3 anys per fer-lo. L'alcalde ja ha manifestat que vol que el 23 d'agost sigui la data de retirada dels cotxes del passeig de la Ribera. Això que representa? Doncs que els vehicles podran circular, però no s'hi podrà aparcar. Que no s'hi pugui aparcar deixa al descobert tot un seguit de mancances que té l'espai, perquè fins ara segurament moltes d'elles les tapen els vehicles que estan aparcats. En el mateix sentit, la platja Sant Sebastià, l'actuació és més senzilla perquè és bastant més petit l'entorn. El que els tractaria és de treure de la primera, de la façana del mar, els cotxes que estan aparcats en espiga. La segona seria avançar la vorera que tenim al costat de muntanya, és a dir, on estan col·locats les terrasses i els restaurants, deixar un vial de circulació estret, suficientment ample perquè passi un camió, un autocar i un cotxe, però sense possibilitat d'aparcament, i remodelar, millorar, sanejar el que seria el mobiliari urbà, el paviment, els fanals. Doncs això també està prohibit fer-se. En el tema del passeig de la Ribera, el procés serà més llarg, en el sentit que és un espai molt més gran. S'han de consensuar bastantes coses. S'han de consensuar quin tipus de mobiliari canviem, s'ha de veure si es suprimeix una part de l'entorn de jardineria que en aquests moments existeix, s'ha de veure què fem amb les terrasses, què fem amb el mobiliari urbà, què fem amb els fanals, etc. etc. Ara bé, el que sí que tenim molt clar és que l'aparcament de vehicles hem de començar a fer-lo desaparèixer. Per tant, platja Sant Sebastià, insisteix, un procés bastant més ràpid. Passeig de la Ribera, un procés que culminarà, jo diria, que l'any 2011.
I el passeig de Sant Sebastià, llavors, les seves comunitats...
No hi ha... Mira, nosaltres volíem fer ara, abans de l'estiu, i així ho va manifestar l'alcalde, un rentat de cara, no? Però no volíem utilitzar uns diners que ens servissin relativament poc temps per després tenir que fer una intervenció més agosarada. En aquests moments, el que sí us puc dir és que estem redactant el projecte definitiu de la platja Sant Sebastià, un projecte que possiblement se'ns vagi més enllà d'un milió d'euros, en el qual contempla totes i cadascuna d'aquestes coses. És a dir, recreixer vorera per la banda de muntanya, millorar tota aquesta vorera de la banda de muntanya, intentar fer un canvi en el mobiliari urbà d'aquesta zona, reduir l'amplada del vial de circulació en aquests moments precisament per no deixar aparcar vehicles. Tercera, veure què fem amb les entrades a la platja. I quarta, què fem amb la barana del passeig de la platja Sant Sebastià. Sabeu que és una barana de formigó amb ferro, que a més com a conseqüència d'estar al costat del mar s'està oxidant el ferro, i això vol dir que es dilata i es carbonata, entenem de carbonatació una mica ja. Per tant, vol dir que està petant per dintre i s'haurà de substituir tard o d'hora aquesta barana. Bueno, també hem de veure quin tipus de barana posem. L'opinió de qui els parla és que jo intentaria col·locar una barana que fos el més transparent possible, el més diàfana possible, perquè et deixi veure sobretot el que tens més enllà del passeig, que és el mar, no? Però bueno, tot això ho estem treballant, i en el moment que tinguem les idees més o menys clares les exposarem, i a més les consensuarem amb els veïns. Els veïns estan d'acord, ja hem fet reunions amb els veïns de l'entorn de la platja Sant Sebastià perquè consideren que és una bona solució, no? Doncs tenir un passeig en aquest entorn, i a més lliure de vehicles, i lògicament per la gent que està fent negoci en allà o té negocis en allà, és molt millor tenir aquesta postal, aquesta perspectiva, que no la tenim.
Llavors, la
vorera
del passeig mateix
no tocaria? No, la del passeig no. El que faríem seria allargar la que tenim a la banda contrària, on estan els establiments comercials o restaurants, i això fa que ens mengem la zona on estan aparcats els vehicles, que vol dir que on aparquen els vehicles és per on circularien, i on estan circulant ara, diguem-ne, seria vorera, és a dir, baixes una mica l'espai de la calçada i l'apropes més al mar. L'altra opció podria ser la contrària, és a dir, acostar el vehicle cap a l'establiment, però pensem que no és el més adequat. És a dir, la circulació l'allunyem una mica i la posem més tocant al mar, però lògicament sense deixar aparcar cotxes.
Quan aparcarem ja deia 23?
Sí, hi ha uns 23-25. La intenció seria conservar la parada del bus i les zones de càrrega i descàrrega al final de la platja, en aquell triangulet que hi ha, estem valorant si es canvia el sentit de la circulació o no, però sí que hi ha una certa unanimitat en quant a aquesta operació d'allargar vorera, reduir l'aparcament, fer una sola circulació, etc. Sí, tenim al pàrquing de l'Escorxador, que ens han aparegut com a conseqüència de la retirada del dipòsit municipal de vehicles. Tenim allà 30 i escaig de places que pensem que es podrien posar al servei d'un aparcament públic.
No? El pàrquing que s'està adaptant a la plaça s'està acabant?
Jo crec que aquest estiu, abans d'aquest estiu, ja ho tindrem. La qüestió és decidir quan intervenim. Lògicament, ara ja no ens dona temps, per tant, la data seria després d'una temporada d'estiu. No et sabria dir si la del 2008 o el 2009. Jo crec que serà en el trànsit del 2008 al 2009. Però d'això, lògicament, quan ho tinguem enllestit, ja us donarem completa informació. Per descomptat, perquè també és un canvi. No? Diguem-ne que és la primera prova de veure com funciona això d'anar retirant vehicles d'un entorn tan peculiar com aquests, que és el que estan al costat del mar.
La intenció, per tant, retirar els cotxes de la façana marítima, i ens queda la darrera de les qüestions que, com us dèiem, serà molt probablement motiu de controvèrsia política. L'Ajuntament torna a acollir-se a un pla de sanejament financer per corregir elements del pressupost que no compleixen els requisits de la llei d'hisendes locals. El pla, conjuntament amb el suport de crèdits de l'Institut Català de Finances i de l'Institut de Crèdit Oficial, han de permetre afrontar la despesa corrent i no aturar projectes en marxa o previstos, entre ells la bienalització del Passeig de la Ribera i la platja Sant Sebastià, com han escoltat fa un moment. El regidor Armand Paco va dir obertament davant dels mitjans de comunicació que es constata una desacceleració i una situació econòmica que cal redreçar, motivada sobretot per l'increment de la despesa que ha suposat la posada en marxa de nous equipaments municipals, o almenys així ho va definir el regidor, i la minva d'ingressos exemplificada en les llicències d'obres. Armand Paco xifra amb 1,5 milions d'euros la quantitat que ha deixat de recaptar l'Ajuntament per aquest concepte. El pla de sanejament financer ha de permetre, per una banda, que l'Ajuntament continuï exercint de motor econòmic del municipi, superar la crisi i impulsar mesures per millorar l'eficàcia en la gestió. Així ho comentava.
Sí, aquesta, l'obertura d'un pla de sanejament econòmic o la petició d'un pla de sanejament econòmic, lògicament no és voluntària, sinó és obligada quan hi ha determinats paràmetres del pressupost municipal, diguem-ne, que no compleixen els requisits que marca la llei de centres locals. En aquests moments, quins podrien ser aquests paràmetres? Jo diria, primer de tot, és curiós, és a dir, la bona notícia que representa concedir-nos un crèdit de 6 milions d'euros per part de l'Estat per tirar endavant de la bienalització ens augmenta la càrrega financera, el deute com a conseqüència dels préstecs demanats. Per tant, això ja ens fa entrar en crisi en aquest sentit. És a dir, l'Ajuntament té un límit a l'hora de demanar crèdits. Si aquest límit el superes, hi ha algú que te l'ha d'autoritzar. I aquest algú és l'Institut Català de Finances, de la Conselleria d'Economia, que et diu, vine cap aquí, que és el que està passant. Aleshores, tu has de donar explicacions. I aquestes explicacions diuen, molt bé, acceptem que tu puguis tenir aquest crèdit, però et posarem unes condicions perquè compleixis. La segona qüestió important, nosaltres ja des de mitjans del 2007, des de l'estiu del 2007, venim patint una certa desacceleració i venim patint un cert increment de despesa. La desacceleració econòmica i la manca d'ingressos i l'augment de la despesa ve donat per dos motius. La primera, si poses serveis nous en funcionament, generen automàticament despesa. És a dir, tenir una nova instal·lació pública, tenir en aquest cas una guarderia, posar en servei dependències municipals, genera un consum d'aigua, un consum de llum, un consum de manteniment de neteja, etc. etc. Segona, la desacceleració econòmica, en el cas que ocupa, pel que fa referència a llicències d'obres, que a més es diu la memòria d'alcaldia que justifica el pla de sanejament, ha sigut important, ha sigut de més d'1,5 milions d'euros. Automàticament tu tens ja un dèficit sense voler-ho, perquè ets incapaç de recaptar allò que havies previst. Per tant, aquests barems són els que fan que l'Ajuntament es vegi obligat a demanar aquest crèdit. No? Aquest crèdit ve a falcar tres coses importants, al nostre entendre. La primera, la capacitat de continuar sent motor econòmic com a Ajuntament els propers 3 anys. La segona, superar un procés o un període de dificultat de liquiditat, perquè et donen diners per poder superar el tràngol de la crisi econòmica com a conseqüència de menors ingressos, i a més t'obliga a prendre un seguit de mesures per poder-ne sortir bé al final del pla de sanejament. És a dir, hem de ser més curosos en la gestió d'ingressos, és a dir, recaptar millor, no vol dir recaptar més, Això no vol dir pujar impostos, sinó que hi ha la possibilitat de recaptar que tens, que no se'n perdi ni un. La segona, ajustar el capítol de personal, lògicament, ajustar la despesa pública, és a dir, haurem de fer menys coses, no podrem ser tan alegres a l'hora de fer coses i de dir-li a tothom que sí, que ho farem, i això ens ha de permetre, doncs, al final d'aquests 3 anys, doncs, posar les nostres comptes públiques allà on te pertoca. Bàsicament, el pla de sanejament del 2004 al 2007 el van complir extraordinàriament bé, i a més en superàvit els dos primers anys, però el 2007 se'ns va desquadrar. Possiblement alguna cosa a veure ho tindria, que entrava en un procés electoral, no? Però va ser així. Per tant, automàticament, entre això i moltes altres coses, hi havia un munt d'infraestructures i d'equipaments que hem posat en marxa i que alguns s'estan finalitzant o es finalitzaran entre aquest any i l'any que ve, doncs fa produir determinats desequilibris en el pressupost i sobretot en les comptes públiques, que ens fan o ens obliguen a tenir que acollir-nos a un pla de sanejament.
És més estricte aquest pla que l'anterior?
És semblant. Les mesures són semblants. Ara, el que sí que hem de ser més estrictes és en el seu compliment. Anava molt bé, i com us dic, el 2007, doncs, bueno, suposo que entrava en un procés electoral, doncs l'Ajuntament gasta més alegria i ara tindrem que fer el que toca. Pensem que estem en bona situació i en bona predisposició per poder-lo complir. L'Ajuntament jo crec que és capaç de generar els recursos necessaris, ara ha de prendre mesures. Determinades alegries, doncs, no les podrà prendre. Determinades despeses que no siguin estrictament obligatòries o necessàries se les haurà d'estalviar, però bueno, no ens preocupa. I la segona, que sí que ens preocupa, és que tindrem lògicament un decrement en els ingressos. Ja ho vinc anunciant, que els ingressos procedents de llicències d'obres, llicències d'activitats, en el primer semestre de l'any 2008 jo seré capaç de donar dades i xifres, però ja estem notant una certa desacceleració, no? Per tant, això també influeix a l'hora de poder gastar els diners, és a dir, si en tens menys diners te'n pots gastar menys diners, lògicament.
Ara no tenim aquí el regidor de Vicerrano, però hauria estat interessant entendre en part que és prioritari la creació d'un Sitges Rival de Festivals, per exemple, en la situació que hi ha.
Home, sempre quan això tingui el finançament garantit, perquè és una activitat que per si mateixa genera els seus ingressos, no ha d'haver-hi cap problema. En definitiva, el Sitges Vila de Festivals està pensat perquè aquest poble continua amb la mateixa dinàmica econòmica, és a dir, una cosa és la política municipal pressupostària de l'Ajuntament i una altra és la de la vila. És a dir, la nostra obligació és que a l'empresari, al treballador d'aquí, pateixi el menys possible la situació de crisi econòmica. I per tant, aquí l'Ajuntament farà el que pugui, més del que pugui, perquè els negocis de Sitges vagin bé, perquè la gent hi vingui a Sitges, perquè la gent consumeixi, perquè la gent gasti, perquè la gent ens trobi atractius. I farem tots els reclams necessaris perquè continuïn tenint aquesta afluència de gent. És a dir, aquest cap de setmana al restaurant sembla ser que la cosa anava força bé i ens ho deien. Doncs no sabem on està la crisi, no? Perquè mitja Espanya estava de vacances i Sitges estava ple. L'obligació nostra, lògicament, és ajudar i coadjuvar en el comerç local, a l'hostaleria, perquè aquesta crisi es noti el menys possible. Ara bé, nosaltres sí que tenim una obligació a nivell d'administració pública, doncs, d'apretar-nos el cinturó, i ho farem, però no en detriment de la capacitat de generar riquesa en el nostre municipi.
Això és el que manifestava Armand Paco el passat divendres en roda de premsa. Avui ple municipal, hi ha altres punts de l'ordre del dia, però sens dubte els titulars econòmics seran els més noticiables en les properes hores. Demà, precisament en relació a la qüestió que li formulàvem a Armand Paco, demà es presenta aquest Sitges Vila de Festivals, una marca que l'Ajuntament i Turisme de Sitges ha creat per consolidar la imatge de la vila com a escenari cultural de referència. El punt de partida d'aquesta aposta de futur està de plegar sota un mateix paraigües els festivals que actualment se celebren al municipi. Aquest preludi 08, música i dansa, que començarà el mes de maig, el festival de mitjanit, el de tango, el cicle de concerts d'estiu de l'Associació de Joves Músics de Sitges i el Festival Internacional de Cinema de Catalunya. Això es presentarà demà. D'aquí uns moments els parlem de Transgènics. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.